Avui parlem de la situació a Ucraïna amb en Carles Tamayo, un periodista que després de destapar fa poc menys d'un mes una trama criminal sectària que captava joves amb la promesa de fer-los rics invertint en criptomonedes, ara s'embarca en un nou desafiament amb el biòleg Fernando Cervera. Fer el podcast En la frontera, amb l'objectiu d'explicar als oients de primera mà les realitats que es viuen a Ucraïna. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs aquí l'espera que ens expliquis una mica de què va tot això. En primer lloc, el que sí que et volem preguntar és on et trobes en aquests moments i com et trobes?
Ah, no, bé, ara estic a Barcelona i bé.
Molt bé. Abans, això vol dir que has estat a Ucraïna i estàs de tornada.
Sí, sí, no, vam tornar fa un parell de setmanes. Jo, si voleu, us explico una mica el projecte. Jo quan escoltava parlar sobretot del tema d'Ucrània sempre era, doncs, això, anàlisis geopolítics en tercera persona, que està molt bé, també, però clar, jo sempre trobava a faltar una mica aquesta part més social o de les persones que ho estaven sofrint, no a primera línia de front, sinó, jo què sé, per exemple, els refugiats interns, no?
Digue'm, Carles, deixa'm un moment que et pregunti, abans que parlem d'aquest nou projecte que tens entre mans, que m'expliquis a on es remunten els teus orígens periodístics, per ubicar-nos, per contextualitzar.
Bueno, jo vaig començar amb 16 anys a Ràdio Premià de Mar, no sé si et referis d'això. Jo he estudiat cinema a l'ESCAC i després, doncs, jo ara fa 2 anys i mig que em dedico a fer reportatges d'investigació a YouTube i ara fa un any, just, en Pedro serà un any, vaig començar amb Podimo a fer uns podcasts.
I com va ser que aquesta companyia de podcast us va contactar per dur a terme aquest projecte?
No, ja els vaig contactar jo a ells per fer, o sigui, en la frontera els vaig proposar jo, ara t'explicaré una mica per què.
Val.
Però jo vaig contactar amb ells també pel tema, o sigui, el tema, a veure, el món laboral periodístic no es estigui molt bé. Aleshores, jo a la ràdio sempre m'ha agradat molt, quan vaig començar a YouTube, doncs vaig deixar tota la ràdio, no? Jo he col·laborat amb 1000 ràdios locals, jo què sé, en Ràdio 4, Catalunya Ràdio, etc. Però sí que quan... I és una cosa que a mi m'hauria agradat seguir, treballant en ràdio, però quan vaig començar a preparar, a pensar projectes per... Jo que sé, vaig presentar a Ràdio 4 i alguns i, clar, pagaven una misèria. Aleshores, clar, dic, una cosa és fer-ho per amor a l'art i l'altra és treballar d'això, no? Aleshores, quan vaig conèixer Podimo, vaig proposar un projecte que havia presentat per alguna ràdio, vam quedar amb un... Bueno, pagaven de manera digna i vaig dir, vinga, tope. I ara després, doncs, un any després, més o menys, els havia presentat En la frontera i et dic, una mica la idea era aquesta, era, En la frontera, bàsicament, era narrar les històries de les persones que estaven sofrint tot el tema d'Ucrània,
sí,
o que les seves vides es veuen condicionades pel tema d'Ucrània, però que no és el tema més cridaner o clickbait, no? Sensacionalista de la gent que està, jo què sé, a primera línia de front, etc.
Uh-huh. I quant de temps heu estat a Ucraïna?
Vam estar 10 dies.
10 dies?
No, sí. Van ser uns dies a Romania, coneixent la gent que marxava i la gent que entrava, que em va sorprendre molt la quantitat de gent que entrava també, i després la gent que no volia, o sigui, un cop ja dintre Ucrània, la gent que no volia sortir del país, que hi ha moltíssima, eh?
També. Teniu data de llançament d'aquest podcast, En la frontera?
No, sí, ja s'ha estrenat. Dimecres va sortir el primer capítol i ara cada dimecres anirà sortint. Són 10 capítols. A més, amb el Fernando Cervera, la seva part de família que estava a Ucrània, aleshores ja teníem molta feina feta de producció, diguem, perquè clar, quan anàvem allà ja coneixíem molta gent que ens podia explicar la seva història, etc. Aleshores, el primer capítol, bàsicament, és com una introducció on coneixem la història d'un personatge concret que s'ha escapat de Kiev, no? I ara està a Bucarest. A partir del capítol 2 ja estem a la frontera de Siret, que és per on han passat un terç de tots els refugiats que han sortit cap a Romania d'Ucrània, i bueno, ja anirà veient. Ja, cada capítol té un tema.
Mm-hmm. Anem a escoltar, si et sembla, el tràiler d'aquest projecte. No? No el tenim.
No,
el tenim però no està a punt, o sigui que l'intentarem escoltar d'aquí uns instants. Anava a preguntar pel moment en què esclata aquesta crisi, aquesta situació, i les notícies comencen a aparèixer a la televisió, la notícia de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Què és el que vau pensar en aquell moment?
Clar, jo, o sigui, penso que el Fernando va viure encara més a prop perquè té familiar, tant família allà, i la veritat que ell em comentava, no?, com d'en xoc estava tothom, doncs això, els mateixos carrers on ell i part de la seva família havien estat ja uns mesos, no?, ara resulta que ja no existien aquests llocs, no?, el bar on anaven a prendre alguna cosa és un bar que havia quedat destrossat. clar, ell ho ha vist encara de més primera persona per fet d'haver estat allà durant 5 anys abans de la guerra. Clar, jo ho he viscut des del fet d'estar allà pues, tan a prop d'una guerra, no? Que no havia estat mai fins ara.
Però la idea de fer i muntar aquest podcast sorgeix, diríem que gairebé immediatament quan es produeix tot això?
Sí, perdó?
Et deia que sí, la idea de crear aquest podcast, el fet de voler narrar doncs, totes aquestes situacions des d'un punt de vista i una òptica com més social, ho feu justament quan esclata o és un procés que segueix fins al cap d'uns dies?
No, això va ser un mes després, inclús, o sigui, poc abans de decidir anar-hi. Jo els vaig comentar de Podimo, això, la lectura aquesta de tot el que estic veient és més... el que deia, en tercera persona, no? Pues mira, pues Rússia ataca aquí, com si fos Juego de Tronos, no? L'altre dia hem posat la frase aquesta de que es parla molts cops d'una guerra com si fossin una pel·lícula, no? Que Juego de Tronos ara atacant aquí i tal, però que ens oblidem que tot això estan sobre persones, que cada petita ofensiva, no? Que jo recordo parlar, no sé quin mitjà de comunicació estava mirant, era pequeña ofensiva, dic, hòstia, com que pequeña? Dic, per la gent que està sofrint, no que jo que sigui una pequeña ofensiva. I vull dir, i, bueno, em va semblar interessant poder conèixer aquestes persones. I són persones que estan vist condicionades per la vida, que no és només gent que està refugiats, etc., sinó també pues, voluntaris, per exemple. Gent que de cop la seva vida ha canviat, no?, per complet i ara s'ha embolcat per ajudar i també estan jugades. La seva vida també està vist condicionada.
Ara sí que tenim a punt aquest tràiler que comentàvem abans. Anem a escoltar-lo.
Des que Rússia atacó Ucrània, la guerra ha copado gran parte de los informativos de todo el mundo. Pero parece que a veces se nos olvida que esto no es un capítulo de Juego de Tronos y que cada pequeña ofensiva la están sufriendo personas que se ven obligadas a abandonar sus casas, sus amistades, su familia, dejar su vida atrás para probar suerte en una nueva realidad.
Cada tarde decía a mi marido y a mi hijo, por las dudas a la noche los despedía. Si no te levantas más, es menos mal que te despedís a tu familia, porque claro, tienes que pensar que no sabes si te vas a levantar.
Then I realized that it is real and it is war and we will have to live with it for the rest of our lives.
Bé, doncs aquest és un tast perquè la gent es faci una idea del que vosaltres expliqueu després en la frontera. Si et sembla, Carles, podem fer doncs, un seguiment d'aquests 10 capítols, no? Perquè m'imagino que bueno, segueix una cronologia. Explica'ns una mica en què estan dedicats aquests diferents capítols.
Pues, bueno, sí, hi ha diversos de refugiats, no? De gent que decideix estar en el país i gent que es queda al país que moltes vegades no, des d'aquí a Catalunya és fàcil dir en plan, bueno, que si hi ha una guerra, doncs que marxin, no? És com fàcil marxar, però clar, un cop parles amb ells, el tema aquest de la meva casa està aquí, la meva família està aquí, els meus amics estan aquí, i mira, aquesta és una de les raons per les quals hi ha tanta gent tornant ara, no? Que és gent de classe social mitja, no? Inclús mitja alta, que de cop d'un dia per l'altre estan tenint una casa gran, no? Una casa bastant gran, la majoria que havia estat, i de cop d'un dia per l'altre es descobreixen que estan sent refugiats vivint un mes en un poliesportiu. Clar, aleshores el que diuen és, mira, jo torno cap a casa i que sigui el que divulgui, perquè aquí tampoc no tinc vida, saps? O sigui, més va estar allà a defensar el que és meu, no?, que està aquí... Bueno, aquest seria un. Després el tema dels voluntaris, també, de dintre i fora d'Ucrània. També el tema oportunistes, també, que hi ha molts oportunistes que s'aprofiten de tot aquest tema i analitzarem també tot això, que ens n'hem trobat molts, eh? A veure, qui més? Bueno, no sé, ara ja 10 capítols, dona per molt.
L'últim, a què el dediqueu?
L'últim? Bueno, l'últim és una mica com viuen el futur. Que és dur i al final ningú s'ha après. Ens comenta, mira, si aquesta pregunta me l'hagués fet fa un mes, t'hagués dit, mira, doncs el futur segurament això durarà 3 dies i ja està. Però clar, aquests 3 dies s'han convertit en 3 mesos, i una setmana, i un mes, 2 mesos, clar, o sigui, ara... Poca gent creu que això tingui un final aviat. I a més, justament avui ha sortit la notícia, no?, que la gent de Moldàvia, no?, també s'està posant en alerta i que hi ha hagut una regió que ja no deixa sortir els homes perquè vagin a lluitar i tal. És com, hòstia, no sé jo això com acabarà, eh?
O sigui que, si et pregunto per com veus el futur o com pot acabar aquesta invasió russa d'Ucraïna...
No, no, és que jo vull defugir d'anàlisi geopolítics i tot això. Aleshores, jo no tinc ni idea. Jo els hi preguntava a ells perquè ells, vivint-ho en primera persona... Pues sí que és veritat que intenta ser optimista, no? Jo volia veure quina lectura tenien ells o si pensaven que això podia acabar aviat. I ells optimistes no eren, jo no tinc idea.
Escolta, heu viscut situacions, podríem dir que problemàtiques en primera persona, Carles?
No, que va, que va. Cap ni una.
No, no, no has tingut la sensació d'estar en perill?
No, 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 gens. És que no sé com... la sensació d'estar dintre Ucrània és un país en estat de xoc. O sigui, gent que tenia la seva vida d'un dia per l'altre, la seva vida està orientada en prou de la guerra. Saps? Aleshores és com, doncs, jo que sé, una noia que estudiava per ser metge, ara la seva universitat havia tancat i ella es dedicava a ser voluntària per ajudar la seva regió que havia quedat destrossada. Un home de 50 anys que tenia la seva feina, el mateix, ara es dedica a cosir trajes de camuflatge. I totes les persones s'han convertit en maquinària de guerra d'alguna manera o altra, no? Tots els seus anhels o interessos o han quedat obsolets, o sigui... I si tothom estava en un estat de xoc bastant heavy, però no vam viure cap situació dolenta més enllà del dolent que s'està vivint allà.
Mm-hmm. Teniu intenció de tornar per saber com han acabat algunes de les històries que vosaltres ja heu copsat en aquest podcast que heu preparat?
Jo estic en contacte, si no amb tothom, amb quasi tothom de les persones que surten, tots els testimonis, i anem parlant, a més, de manera bastant recurrent. Hi ha una noia, de fet, que just la vam conèixer quan s'escapava de Siret, que venia de pujar d'aquí a Barcelona, i amb ella just fa dos dies vaig quedar a prendre alguna cosa, per ara com li havia anat aquest mes. Després, no sé, doncs uns nois que estan ja de voluntaris, o sigui, són ucranians, no?, però estan a un poble que es diu Txernivtsi de voluntaris. També vaig parlar amb ells pràcticament cada dia per saber què tal els hi va tot. Així que la meva idea sí que és tornar, però igual no per fer un podcast, no? Però ojalà sigui perquè ja s'ha acabat tot i podem venir inclús a Barcelona i anar ja a visitar a Ucrània, que a més era tot bastant bonic. Però bueno, sí que vaig parlar amb ells quasi pràcticament cada dos o tres dies, amb tothom.
Mm-hmm. Ja em deies que no has tingut la sensació de perill i jo et volia preguntar per aquesta...
La sensació de perill és relatiu, perquè al final és una guerra i sabia perfectament on anava. Yeah. O sigui, quan sonaven les sirenes de la Segona Guerra Mundial perquè t'amaguessis, saps? Vull dir, això... És com estar dintre una pel·lícula, saps? Quan et diuen que mira que has d'anar a un búnquer per refugiar-te, quan et diuen que mira que t'has de posar sota aquesta... sota aquest arc, no? Perquè és més segur que si l'edifici s'ensorra o si hi ha una bomba que aquí et puguis protegir millor i tal. Sí, tot això és molt fort, però és que era conscient, o sigui, érem conscients d'on anàvem, saps? Vull dir, no. Dintre de tot el que podia passar, doncs no va passar res greu.
Tu deia per comparar la situació i la sensació de perill entre aquesta experiència a Ucraïna i la de l'infiltratge en aquestes sectes, com la del Palmar de Troia o l'estafa piramidal que comentàvem al principi.
A veure, si em demanes a mi de la meva opinió, jo l'estava mirant allà de Diam Academy, tenia en compte que durant un any i mig he rebut insults i amenaces pràcticament a diari, i algunes són de si te veo por la calle te parto las piernas i tal. Jo he passat més por a Barcelona amb el tema de Diam Academy que a Ucrània. O sigui, sí. Sí, aquesta és la meva lectura. Però bueno, que a vegades també no saps si són pel·lícules meves que faig jo a la... Perquè, jo què sé, no vull tampoc extendre el tema de Diam Academy, però hi havia un superior, no, de la secta aquesta, que vam veure que just tenia dues fotos meves al seu escriptori intentant veure on vivia. Clar, vull dir, tampoc no sé si les té ja per qualsevol altra cosa, és paranoia meva que està intentant veure on visc, jo què sé. Però la veritat que hi ha hagut dies que sí que ho ha passat, o sigui, molt pitjor que el tema d'Ucrània.
Uh-huh. Com ens comentaves abans, tu has estat en primera línia, has vist el que passa, també has vist, i ara ens ho deies, que hi ha molt aprofitat. Què podem fer des d'aquí nosaltres per ajudar?
Pues, bueno, precisament, de fet, a Barcelona, per exemple, hi ha moltes localitats que també, hi ha, pues, jo què sé, de donacions de menjar. A mi el que m'han comentat és que els fa falta, el que més fa falta és menjar i medicines. Però, bueno, pues, tota ajuda és benvinguda. Aleshores, si, o, per exemple, jo què sé, llocs d'acollida també, saps? Per la gent que ve de refugiar d'aquí a Barcelona. Mm. Però, bueno, la gent també està bastant volcada, el qual s'agraeix.
Tornem a insistir, a veure on podem veure el podcast de En la frontera, de Carles Tamayo i de Fernando Cervera. On el podem veure, Carles?
Doncs Podimo és una plataforma de podcasting que es descarrega l'aplicació i a més és gratuïta. Jo, no és perquè em pagui Podimo, però, sí, però jo vull agrair-los també el suport que ells han donat, perquè tenint en compte la quantitat d'amics periodistes que tinc i veure la precarietat amb la que ells han viatjat a ciutats com Lviv o unes altres regions d'Ucrània, no, financiant-se a ells, després intentant vendre articles als mitjans que paguessin una misèria, clar, jo veig amb les condicions amb les que jo he anat que estava, pues, tots els gastos de corregut a càrrec de Podimo. A més, ens han pagat un sou digne. A més, una proposta... Podimo és una plataforma de pagament. És com Netflix, però de podcast. Mm. A més, aquest podcast han accedit a que estigués gratuït perquè tothom el pugui escoltar, etc. Clar, dic, jo estic super... No puc estar més que agraït, perquè dic, hòstia, tinc una sort, o sigui, em sento una fortuna. I la veritat és aquesta. Perquè et dic, jo no conec a cap persona dels centenars de periodistes que conec, i molts d'ells han anat a Ucrània, que hagin viatjat en aquestes condicions.
Doncs t'agraïm, Carles Tamayo, que avui hagis estat al Connectats per explicar-nos la teva experiència i presentar-nos aquest podcast que podem trobar, com ara explicaves, a aquesta plataforma, a Podimo, en la frontera, on es veuen les altres cares de la situació que es viu a Ucraïna. Moltíssimes gràcies, Carles, i molt bona tarda. Una abraçada.
A tu. Igualment. Adéu.
Adéu-siau.